Obreda és una paraula que el nostre convidat fa servir per referir-se a la seva obra, una feina que enllaça art i vida i que es va fent a si mateixa. Ell fa l'obra i l'obra el fa ell. Durant 10 anys va escriure un llibre amb el mateix nom, amb més de 300 poemes, 36 dels quals ara s'han acabat transformant en un muntatge teatral. El que no sabem és que li sembla que part del seu poemari s'estigui recitant a l'Espai Brossa de la mà de tres rapsodes. La seva paraula té la mateixa força damunt l'escenari. Que ens ho respongui ell mateix, senyor Pere Jaume. Molt bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia, bon dia. Bon dia, tingueu.
No hi ha comentari més potent que la veu natural.
Oh, això és evident, perquè no el controlem. Esclar, és una cosa que està feta de vibracions i de tonalitats i d'agilitats i rapideses que nosaltres no controlem directament. I aleshores això implica moltes experiències de vida que les portem a sobre. Oi? I quan parlem, ostres, hi ha vegades que un poema te'l diu algú i no diu res. O una paraula, oi? I te la diu algú altre i els mitjons se't posen a tremolar de seguida, oi? I és perquè allà hi ha com una experiència de vida acumulada, que dius, ostres, no té res a veure amb l'edat, eh? A vegades pot ser una gent jove. Sí que té a veure amb l'edat, una mica.
Ah, sí?
Ja, jo crec que
com,
sí.
Quan tremolen més els mitjons?
Hi ha un punt, sobretot amb certs poetes molt de culte, eh? Per exemple, el cas de Foix.
Sí.
Si tu agafes gravacions de Foix, quan tenia 70 anys, la veu va arribar a les màximes vibracions possibles. Després, quan es va fer més gran, se li va tiplar una mica. Però quan tenia 70 anys, allà hi havia acumulat... Sembla que no parles ell, sembla que parles la llengua mateixa. Eh? Et feia... Sonaves tu d'escoltar-la, és com si la veu t'entrés a tu i et percudís en a tu. Eh? Posar-li l'orella, era tu que acabaves
aquesta,
sonant.
Aquesta intimitat, dius, que la podem fruir més dels poetes catalans, que es crea com aquest vincle de dir, potser no som molt coneguts arreu del món, que molt sí, però és una cosa molt íntima. És a dir, hi ha molta gent que no hi té accés i, en canvi, són nostres i quan els llegim hi ha un moment d'una certa intimitat.
Això és trobar una virtut dels defectes, no? Però, bé, sí que és evident que, home, si algú ha de ser expert en crear per un no públic, oi? Crear per un públic que no acaba de ser real, un públic que no l'hem vist mai, doncs som nosaltres, perquè tenim una literatura des dels medievals fins ara, poc llegida, en realitat, per la dimensió que té la literatura. I això potser sí que té un grau de... Quan tu llegeixes un autor d'aquests, tens un grau d'antivitat molt notable perquè ets tu amb ell i saps que hi ha pocs lectors que comparteixin la lectura en aquell moment. En canvi, si tu agafes Faulkner o qualsevol autor estranger, saps que en aquell moment són molts llegint. Això,
Ara parlant del paper del públic, ens quedem moment amb els poetes. Tu has dit el Verdaguer i torno sempre. Llull ho obre tot. En Riba, com que és diferent de tot, també em va molt bé. Foix per descomptat. Estellers és rotund. Vinyoli és un dels grans. I aleshores tenim els vius.
Ai, què més vols?
Tornem a aquesta veu,
això és un dels privilegis que tenim quan hem nascut aquí. Esclar, és que el país té pocs... Bueno, tenia un paisatge extraordinari, però l'he encarregat ara. Hi ha un amic meu que deia que del Vallès en deien la comarca del Poligonès. És veritat. Però, en canvi, això no ho hem remenat gaire. I, ostres, és un privilegi tenir accés en aquesta llengua i tenir accés en aquest nivell de llengua, no? Que no és ben bé la llengua quotidiana. Llengua més densa, més espessa, més plena... més abrupta, més fangosa, més...
Tu ets un privilegiat o no?
Home, i tant.
Vius a la natura.
Sí.
Et representen a l'Espai Brossa, quan Brossa ha significat també tant per tu.
Oh, i tant.
Et dediques a la poesia i funciona. I al mateix temps tens aquesta gent de la qual nodrir-te.
I tant, i a més hi ha aquesta gent que m'han fet, aquesta, és un regal per mi, aquest espectacle.
Ho han fet bé o no? Perquè al final, quan agafes una obra com la teva, Obreda, amb tants poemes, i en tries només uns quants, aquesta dissecció s'ha fet bé? S'ha fet comptar
amb tu? Ells, això és jo crec que ha sigut la solució, perquè jo hi confiava, perquè tant la Mireia Xalamant com l'Anna Maluquer em mereixen tota la confiança, i els hi vaig dir, escolteu, jo aquí no hi pinto res, agafeu, retalleu, enganxeu, i jo vaig anar, de fet, a la preestrena mitja hora abans de l'estrena, em van fer un passe per mi.
I et vas agradar?
Molt.
Amb boca d'altres o no?
Jo no ho sé, això. La primera vegada, sí, quan vaig veure la segona vegada, ostres, això no acaba de... Ells ho fan de puta mare, però jo, ostres, això, no estàs mai segur, mai segur.
On diu que un quadre mai s'acaba de pintar, que quan un pintor hi passa davant sempre hi troba una pinzellada que falta, i a vegades li posa, fins que aquell quadre, doncs, se'n va... fora de l'estudi. Passa el mateix amb els propis poemes quan un els revisa amb el pas del temps o no?
Amb alguns, però en general no, perquè Ostres,
el poema és una cosa més tancada.
S'acaba tancant, i a més a més o fas veure que el tanques. Jo crec que Eugeni és una ficció al cap. Ja l'hem tancat, aquest, i farem per un altre. Sí, jo crec que amb les obres hem de tenir una relació pràctica, perquè si no ens posseixen. Això ens passa a tots, com a espectadors també. Mm-hmm. Les obres són uns éssers que els han donat una qualitat d'expectació, de vida, i ens reclamen aquesta vida que els han donat, saps? Mm-hmm. Contínuament. I són com uns vampirs, eh?
Ho deia Cabré quan li van donar un premi recentment, que ell al final era el que escriu, era l'obra, era la feina, i aquest és el sentit que també hi ha a Obreda, no?
Clar.
Que aquesta obra t'ha anat fent a tu i tu l'has anat fent amb ella.
Clar.
Quin lloc ocupa el públic en aquesta història d'amor? Som tots uns voyeurs i conteu quan esteu creador i creat amb nosaltres o no?
I tant, que hi contem, però hem d'anar en compte amb el públic, perquè avui en dia és molt perillós. Perquè tots treballem per un públic global i mundial. Uh-huh. I això és un ull d'un poder salvatge. Molt competitiu, perquè si hi ha un sol públic, hi ha un sol escenari. Vol dir que hi ha un sol creador de cada cosa. De la mateixa manera que són importants les espècies naturals, són importants les espècies de públic. El públic local, els amics, la família, el barri... Tot això són públics diversos. I la cultura està feta de tots aquests públics. Uh-huh. Però és clar, si ens posem en aquest públic de les audiències, de les magnituds... Ostres, això és un discurs molt salvatge i abocat al fracàs.
Anem al qualitatiu. Una mateixa obra val per tothom?
Una mateixa obra val per tothom.
Sense que acabem generant un mateix públic?
Veiem, no. Jo crec que les obres, ostres, les obres volen seduir infinitament. Són unes grans seductores. I són capaces d'acoplar-se a públics molt heterogenis. I a públics a
vegades... Això és l'obra o l'artista?
Bueno, és l'artista que fa aquest subterfugi de l'obra. L'obra és una projecció de l'artista, no? Sí, és una projecció que fa.
Vaja, Serrat sempre ha dit que ha agafat una guitarra per lligar.
Mm-hmm. Sí, és un mètode de seducció extraordinari, l'obra, evidentment. El que passa és que és una trampa, perquè l'obra acaba seduint el propi creador. Mm-hmm. Llavors, ella mateixa va agafant cos, i va ser més important l'obra que no pas el propi autor. Llavors, va remolc, traient la llengua real, l'obra que roda sol, i l'autor va darrere, pobret, com un desesperat, eh?
Què és el que ara mateix et crida més? És a dir, posar a treballar l'escriptura, l'escultura, la pintura?
Bueno, això ens ha sortit d'aquesta mena d'autors d'avui en dia, que no sóc pas l'únic, som tota una colla, que no sé pas què cony fotem. No? Se'ns ha esborrat l'ofici. Hem renunciat a l'ofici, saps? Hem fet tantes operacions amb les maneres de fer, amb tanta hibridació de les disciplines, de les... entre disciplines, no les inter. Entre una i l'altra n'hem creat de noves, eh? Mm. I hi ha un moment que ja no sabem què punyeta fer. Mi sembla que ens hàgim diluït en la tècnica de la realitat. Sembla que a través del ready-made i moltes operacions d'aquestes que ha generat el món de l'art,
sí,
sembla que tot sigui obra i res no ho sigui, oi? Mm-hmm. I fer i no fer, que a vegades s'assemblen més. Fer i deixar de fer, totes aquestes coses. Ostres,
hem perdut l'estela dels mestres? Hem necessitat trencar amb tot i al final no sabem molt bé on som?
No, jo procuro no perdre l'estela dels mestres. El que passa que el llenguatge és un...
No parlava de tu, eh?
No. Però el llenguatge és un animalàs, saps? I l'anem engreixant amb tota mena d'operacions, metàfores, metonímies, contínuament. I ara és molt poderós, aquest animal, l'hem engreixat molt. Mm-hmm. I anem a remolc de les seves decisions. És ell que ha generat aquesta mena d'autor que som ara, no? Mm-hmm. És ell. No l'hem triat nosaltres.
Som a la recta final del programa. A mi m'agradaria fer-te passar per una mala experiència.
Ai.
És a dir, tu estàs habituat a notar la pluja aquí al Montnegre?
Sí, tothom.
I conviure amb la natura, agafar aquella olor que té la pluja... Avui que plou a la Diagonal, et proposo que acabem el programa sortint al carrer tu i jo. I que al mateix temps la pluja que tu escoltis sigui la pluja del carrer. Saludem el públic que ens ha acompanyat. Sortim al vestíbul de la ràdio. I amb un llibre a la mà, que és a l'Obreda, i amb un grapat de poemes que tu ens proposis, m'agradarà que intentis transmetre'm les sensacions que et dona això. Aquest soroll, la pluja, a la ciutat.
Bé, és un soroll que no sabem interpretar. No, això articula, és una boca, oi? Que no para mai de xerrar. I tots passem tota la vida intentant dir què vol dir això.
Això és soroll?
Això és soroll, però vés a saber a través de quin codi ho podien subtitular, això. Si fos una llengua estrangera, poguessin posar un subtítol de sota, i quan ens explica tota aquesta mena de cosa que hem generat. Perquè al món hi ha dues llavors, que és el desert i el bosc. Són les dues llavors que hi ha. I l'una creix en funció de l'altra. I el món de l'aigua, que és un altre món, eh? Però la terra hi ha el desert i el bosc. I nosaltres, els humans, hi hem fotut una llavor, que és l'urbanisme, que és, des de l'avió es veu ja, totes les carreteres, s'assembla molt a nosaltres, sembla el cervell, les vísceres, l'estómac, sembla molt aquesta forma que té el propi cos nostre, Bé, i això no sabem, és potentíssim el que hem fotut, perquè es veu des del cel.
I això està malalt, està en bona salut?
No, això va sol, ni malalt ni bona salut, això va sol, i és fascinant i fa por alhora, esclar, té les dues coses.
Aquests poemes segur que no els has escrit pensant en aquest entorn ni enmig d'aquest entorn.
No et pensis, sí, jo crec que no, això no ens ho podem treure de sobre mai, ni que estiguis... Per això t'interessa estar en un lloc més decantat, perquè tens això poder més present, tens la distància suficient per ser-ne conscient de tot això. No et pensis, això sempre és present, com no te vols, això ens ho trobem mai del cap.
Ens regales un poema per acabar?
Sobre el públic, eh? Sense la més lleu consciència de públic. Crear per a res, per a ningú, com ho fa aquell bruc tan introbable, tan improbable que algú l'arribi mai a veure. Qui arribés a escriure troncs i ramassa amb la silvestreria d'un bruc i els mots de pas, solubles en l'oratjol que el fa estremir.
Pere Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Un luxe poder acabar el programa al carrer.
I tant que sí.
Poder-lo acabar amb tu. I ara què, directament cap a Montnegre?
Oh, tinc feina. Avui em quedo a Barcelona tot el dia.
Què fas? Avui que toca escultura, pintura, què?
Avui em toca una cosa que fan el Picasso, que fan una lectura d'una exposició que hi ha entre Rossinyol i Picasso. Un paral·lelisme entre Rossinyol i Picasso.
Torna aviat, eh?
Vinga, gràcies, igualment.
Enhorabona.
Salut.
Una petita pausa i tornem.